Cugat Media. Notícies.
Bon dia. Que no para de ploure, aquesta és segurament una de les frases que més s'ha sentit durant les últimes tres setmanes. Doncs bé, no es tracta només d'una sensació, sinó que realment aquest és el mes de març més plujós de la dècada, concretament el dia 23 de març, una setmana abans que finalitzés el mes de març de 2025, ja havia registrat el volum de pluges més elevat des que es tenen dades a la ciutat, és a dir, des del setembre de 2013, quan es va instal·lar l'estació meteorològica del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat. Sant Cugat visibilitzarà les persones que pateixen trastorn de l'espectre autista, TEA, amb una desena d'activitats amb motiu del Dia Mundial de l'Autisme, que té lloc el 2 d'abril. L'Ajuntament, de la mà de diverses entitats, entre elles Cugat Mèdia, realitzarà diverses activitats. L'agenda d'actes s'estendrà des d'aquest dimarts 25 de març fins a finals d'abril. Martí Cols és un jove amb síndrome de Down que ha aconseguit milers de seguidors a les xarxes socials. En una entrevista feta pels usuaris de la Catalunya Fundació Creativa, el magazín Faves Comptades, el jove ha explicat com va començar la seva trajectòria com a influencer. Va ser la seva germana Abril qui el va animar a iniciar-se en el món digital durant la pandèmia de la Covid-19. Des de llavors ha creat contingut constantment consolidant-se com a influencer a TikTok i a Instagram. El que més li agrada de tot plegat és fer vídeos i compartir-los amb tothom, assegura. Pel que fa als reptes de futur, el seu somni és convertir-se en actor i participar en sèries i pel·lícules. El govern de la Generalitat ha aprovat aquest mes de març el calendari laboral pel 2026. En total hi haurà 13 festius, els quals cada municipi podrà sumar dues festivitats més. Pel que fa a Sant Cugat, que encara s'han d'aprovar les festes de l'any vinent, les dates que s'acostuma a fer festa són per Sant Medí, que és el 3 de març, i l'any vinent cau en dimarts, i Sant Pere, que és el 29 de juny, i també cau en dimarts. A Valldoreix, a banda de Sant Pere, també és festa el 16 de setembre per Sant Cebrià, que el 2026 caurà en dimecres. La literatura pulp no és un gènere en si mateix, sinó una manera de publicar històries que va dominar el mercat entre les dècades del 1920 i 1950. Aquestes revistes, impreses en paper de baixa qualitat, feta de polpa de fusta, oferien relats de crim, ciència-ficció i terror. De tot plegat, n'ha parlat Pablo Jiménez, llibreter del Celler de Llibres, a la secció de literatura del Faves Comptades.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Quan passen 3 minuts de les 11 del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimarts. Com sempre ho fem de la mà del periodista i escriptor Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Si anem a la xarxa, avui analitza un fenomen que s'ha plasmat també en la gran pantalla i que jo diria que té molt a veure amb Estats Units, o m'equivoco?
Bé, potser l'origen sí. L'origen sí, però després s'ha estès, si més no pel món occidental, a Europa, i a Catalunya en concret, hi ha molts motards.
Avui parlem precisament del fenomen motard, que no ho havíem comentat, però és veritat que quan utilitzem aquest concepte ens venen imatges de les pel·lícules més americanes, no? Costa més trobar...
És que ja ho has dit, de fet, és el cinema el que fa, el que crea icones i el que universalitza, diguéssim, aquesta filosofia, perquè hi ha una filosofia darrere de la moto, especialment de les Harley Davidson, que no són motos per córrer, sinó són motos una mica de passeig, per gaudir
del paisatge
i de la llibertat del que signifiquen en moto. Aleshores, hi ha una filosofia darrere d'això que a vegades a través del cinema també s'ha associat a la violència, els àngels de l'infern, etc, però que no té res a veure. És a dir, la filosofia dels motards i dels que hi ha a Catalunya no és la violència, sinó és gaudir. En definitiva, és l'evasió. evadir-te. Mm. I la moto t'ajuda a evadir-te aquesta sensació de llibertat, que és una sensació absolutament subjectiva, clar, però cadascú s'evadeix com vol, i hi ha gent que s'evadeix amb la moto, hi ha gent que s'evadeix mirant futbol, hi ha gent que s'evadeix fent muntanyisme, etc.
És lliure. L'evasió
sí,
és lliure.
Però el cinema, sí, exacte. Però el cinema ha ajudat, ha contribuït a crear una mena de a mitificar una mica aquesta figura a través de pel·lícules molt emblemàtiques com Easy Rider, per descomptat, o també una molt anterior, que era El Salvatge, de Marlon Brando. I bé, giren entorn de... La moto és la gran protagonista, és un personatge més de les pel·lícules.
Doncs avui, el fenomen motard a Cinema a la Xarxa.
Continguts en xarxa.
Amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta cançó, Born to be Wild, nascut per ser lliure, del grup nord-americà Steppenwolf, una de les bandes de rock més emblemàtiques dels anys 60, es va convertir en un himne de tots els motards, especialment dels amants de les Harley Davidson, a partir del moment que Dennis Hopper la va incorporar com a tema central de la pel·lícula Easy Rider, que al mateix temps, ves per on, és avui una pel·lícula de culte, és la pel·lícula icònica de tots els motards d'arreu del món. Avui parlarem justament d'això, de la cultura de les motos associada al concepte de la llibertat personal. La cançó Born to be Wild, per curiós que soni, no parla de les motos en cap moment i, lògicament, pot semblar una paradoxa que s'hagi convertit en un himne motard. Però la lletra convida literalment a tancar els ulls i a volar, a cercar l'aventura i a volar tan amunt com pugui somiar. I apel·la a l'esperit dels Easy Riders per treure'n fora la nostra força interior a l'hora de superar les etapes d'adversitat. Aquí, a més, hi ha un altre element associat, que és el de la moto Harley Davidson. La moto Harley Davidson, la gran protagonista del film Easy Rider, és més que una moto. És una filosofia de vida que estableix un vincle de solidaritat entre totes les persones del món que en tenen una. El nom de Harley Davidson és una contracció dels cognoms dels seus fundadors, William Harley i Arthur Davidson, que van crear la marca a principis del segle XX, l'any 1903, de manera molt humil, com comencen a vegades els grans projectes, de manera molt senzilla, en una barraca de la ciutat nord-americana de Milwaukee, a Wisconsin. I bé, van progressar a partir del moment que l'exèrcit dels Estats Units va començar a comprar-los unitats. Els va comprar 20.000 unitats durant la Primera Guerra Mundial i 90.000 durant la Segona. però va ser les dècades dels 50 i dels 60 que la gent jove la va convertir en un símbol de la cultura inconformista i contestatària, és a dir, de la contracultura nord-americana. Una altra pel·lícula que també abordava aquesta actitud davant la vida és The Wild One, El salvatge, del 1953, protagonitzada per Marlon Brando.
Es una locura. Tienes miedo de mí. No sé por qué, pero yo no tengo miedo de ti. Tú sí estás acobardado.
¿Acobardado yo? Estás chiflada. Anda, sube.
Yo quería hablarte. Intentar al menos...
¿Intentar qué?
No lo sé. Quería que fuera como siempre he pensado que debería pasar. Como tenía que ocurrir inevitablemente. Aún sigues defendiéndote. Siempre te defiendes. ¿Por qué odias a todo el mundo? Nunca había ido en moto hasta hoy. Es rápida. Da cierto miedo. Pero lo he olvidado. Me gusta. Ya no me da miedo.
Tengo que irme. ¿Qué es lo que estás deseando?
¿Sabes en lo que solía pensar antes? Pensaba en muchas cosas antes de morir mi madre. Pensaba en que un día alguien aparecería en nuestro bar. Me invitaría a una taza de café. Yo le gustaría enseguida y me llevaría con él.
Una escena de The Wild One, El salvatge, entre Marlon Brando i Mary Murphy. Aquí la moto de Brando no era una Harley Davidson, era una Triumph, però la vida del personatge i de la colla que el té com a líder gira entorn de la moto. En aquest cas, però, es tracta d'un grup de joves desubicats que no han trobat el seu lloc a la societat i que viuen itinerants anant amb moto de poble en poble per Califòrnia sense fer arrels al lloc. Podríem dir que són com una mena de cowboys de la carretera que cavalquen indefinidament, sense rumb fix, com James Stewart, John Wayne o Alan Ladd. L'única diferència és que aquests herois del western ho feien dalt d'un cavall i els nois de la pel·lícula ho fan dalt d'una moto. El salvatge va ser la primera pel·lícula de motards que es va fer i Brando, amb els texans, la caçadora de cuir i la seva gorra, van crear una icona del cinema que veiem repetida en els anomenats Angels, Hells Angels, els àngels de l'infern. Això, és clar, ha transmès una imatge associada a la violència perquè la pel·lícula es basa en un fet real en què una colla d'àngels de l'infern van terroritzar un petit poble de Califòrnia. Però l'autèntic esperit motard no hi té res a veure amb tot això. La filosofia motard és la de la moto com a símbol d'independència i de passió per la llibertat i l'aventura. És un cant a la llibertat individual, crea en tots els motards un sentit de pertinença a una comunitat mundial i això els uneix. De fet, el so singular i característic de la Harley Davidson, que tantes marques han volgut imitar, és el símbol acústic de tota una filosofia, d'aquesta filosofia. Un altre film centrat a la cultura de la moto és Burt Munroe, Un somni, una llegenda, del 2005, protagonitzada per Anthony Hopkins, que encarna un motard històric. Un motard de Nova Zelanda, amant de la velocitat, que l'any 1967 va modificar la seva moto Indian del 1920 per poder córrer sobre unes salines a prop del gran llac salat a Utah, a l'estat de Utah. Ho va fer quan tenia 68 anys i va batre un rècord que encara es manté imbatut. Aquesta és una escena del film.
¿Quién es?
Es una antigua novia de cuando me compré la moto hace muchos años. Sí.
¿No te da miedo morir en un accidente?
No. Se vive más llevando una moto 5 minutos a máxima velocidad de lo que muchos viven en toda su vida. Sí, mucho más. En 5 minutos. Este es mi padre. Y mi madre. Ya no están aquí. Todo pasa tan deprisa. El peligro es la esencia de la vida. Hay que arriesgarse de vez en cuando, muchacho. Eso hace que la vida merezca la pena. Y bueno, estar rodeado de mujeres guapas también puede ayudarte.
¿De verdad no te da miedo?
No, no. ¿Sabes? Cuando era un crío y tenía tu edad, tenía un hermano gemelo, se llamaba Ernie. Y un día nuestro padre estaba talando un árbol y de pronto el árbol se quedó enganchado en algo y Ernie se acercó a ayudar y de repente el árbol resbaló, cayó encima y lo mató. Sí, jamás lo olvidaré. Desde entonces he intentado no tenerle nunca miedo a nada. Aunque a veces, antes de una carrera, me pongo un poco nervioso. Y si las mariposas de mi estómago fueran vacas, podría montar una vaquería. Sí, tiene gracia.
Això que diu el film sobre la mort accidental del germà de Bart Monroe és cert. Bart Monroe tenia un germà que va morir a l'edat de 13 anys i aquest fet el va empènyer a viure intensament davant la impredictibilitat de la mort. Deia ell que el perill és l'essència de la vida, que cal arriscar-se de tant en tant perquè això fa que la vida mereixi ser viscuda. De pel·lícules en què hi apareix una moto n'hi ha moltes, però no en totes n'és la protagonista. A La noia de la motocicleta, de Jack Cardiff, Marianne Faithfull, sí que ho és. I també ho és a Diaris de motocicleta, de Walter Sales, que narra el recorregut que el Che Guevara va fer amb un amic quan tenia 23 anys, travessant Amèrica del Sud amb una moto Norton, força desmanegada. Però hi ha films en què la moto no és el motor de la pel·lícula i només hi té una presència puntual. Per exemple, a La gran evasió, on Steve McQueen porta una Triumph, o a Terminator, on Arnold Schwarzenegger porta una Harley-Davidson. Un film on sí que la moto és important és Caro Diario, de Nanni Moretti. En aquest cas, el mateix Moretti, dalt d'una Vespa, ens ofereix una visió de Roma i de moltes de les seves coses. N'hi ha molts de films com aquest, però jo he volgut recollir aquesta petita mostra sobre la mirada que el cinema ha dedicat a la moto, perquè és un invent que transcendeix la idea per la qual va ser creat, que era simplement, és a dir, senzillament era de portar-nos d'un lloc a l'altre. I, en canvi, en aquest cas es converteix en un espai personal d'evasió. Tan subjectiu com es vulgui, però és un espai d'evasió. Hi ha qui canalitza aquesta necessitat d'evasió a través del muntanyisme, o de la pesca, o del col·leccionisme, o mirant partits de futbol. I, de la mateixa manera, hi ha també qui ho fa fent quilòmetres dalt d'una moto. Nosaltres, per tant, tancarem aquest Cinema a la Xarxa, que tinc un Roc Casas a les vies de so, escoltant la cançó de Leonard Cohen que sona a Caro Diario mentre Nanni Moretti ens ensenya Roma dalt d'una Vespa. Fins la setmana vinent, amics. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me
me for a ride. You know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep.
Continguts en xarxa.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Avui a l'Espai d'Astronomia posem la mirada a l'Estació Espacial Internacional i a una missió que ha generat molta expectació. Després de mesos d'incertesa, han tornat a la Terra els dos astronautes que van viatjar amb la càpsula de Boeing en una missió de prova que no va sortir del tot com estava previst. Però ha estat realment un rescat com alguns han volgut vendre? Què significa aquest episodi per la cursa espacial actual? I quin futur li queda a l'Estació Espacial Internacional, al nostre laboratori en òrbita des de l'any 2000? Per parlar-ne ens acompanya el nostre astrofísic i divulgador científic de capçalera, Joan Anton Català. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Fem una mica de memòria, si et sembla, sí. Perquè al principi d'aquesta temporada ja vam parlar d'aquesta missió de Boeing. Recordem què va passar. Havia de portar aquests dos astronautes a l'Estació Espacial Internacional i els havia de tornar a la Terra, però hi va haver algun inconvenient.
Algun inconvenient, sí. Mira, actualment, no, fins fa uns anys, l'única nau que hi havia al món capaç de transportar astronautes a l'espai eren les Soyuz russes. Això vol dir que, diríem, els americans havien de pagar-li bitllet a Putin pels astronautes, i els europeus també havíem de pagar, però això els americans els fastidiava bastant. I van decidir, fa uns anys, començar a otorgar contractes a empreses privades perquè desenvolupessin els nous coets i les noves naus nord-americanes capaces de dur astronautes a l'espai, i van atorgar dos contractes, un SpaceX, Elon Musk, i l'altre Boeing. En aquell moment semblava que Boeing s'ho anés a menjar tot, un gegant aeronàutic...
I l'altre era una start-up, no?
Clar, i l'altre era una start-up, i ha estat justament el contrari. SpaceX es va posar les piles, de seguida va quedar homologat per la NASA per enviar astronautes, i actualment és la nau nord-americana que envia astronautes a l'espai, i Boeing va començar a tenir endarreriments, fins i tot a les proves no tripulades. I finalment va arribar a la prova tripulada, que havia de servir per homologar-se. Si tot funcionava bé, la NASA donaria com un segell de dir, va, aprovats, i a partir d'ara sou proveïdors nostres, també, de l'enlairament.
N'hagués tingut dos, hauria pogut fer la competència a SpaceX.
Exacte, que aquesta era la idea, és la idea encara, és la idea original. L'any passat, finalment, després de molts endarreriments, es va fer aquesta missió de l'Starliner, que aquest és el nom de la nau de Boeing, amb dos astronautes, la Sunny Williams i el Butch Wilmore, que la NASA, són astronautes de la NASA, que la NASA va triar ben triats. Va dir...
Això van tenir bon ull, eh?
Sí, clar. Això és una missió de prova. Posarem dos persones granadetes, amb molta, molta experiència, que han anat diversos cops abans a l'espai. I es va enlairar el mes de juny, aquesta nau Boeing, amb molts de problemes. Hi ha previ a l'enlairament, els dies abans, hi havia hagut ajornaments per problemes tècnics i també mentre la nau viatjava cap a l'estació espacial es van detectar problemes a la propulsió de la nau. Res greu, perquè si hagués estat greu s'hagués actuat de manera diferent. Els astronautes van arribar bé a l'Estació Espacial Internacional. Allà es van sumar amb els 5 col·legues que hi havia en aquell moment allà. Això és important d'explicar-ho, perquè també un dels missatges que s'ha volgut llançar és han quedat abandonats. Bueno, abandonats no, sempre han estat amb companys. 7 persones han estat allà durant mesos.
Després en parlarem d'aquest laboratori, per dir-ho d'alguna manera, que tenim en òrbita.
I quan estaven allà va començar una lluita que no va ser pública, però que vam intuir entre Boeing i NASA, per decidir què es feia, si els astronautes baixaven en aquest... retornaven amb la nau de
Boeing. Starliner.
Exacte, o no. I roda de premsa, els periodistes cada cop més punyents, més amb preguntes directes. Però escolta'm, què heu decidit? No, ho estem acabant de mirar. Es veia que pel darrere hi havia discussions importants. Per Boeing era un fracàs no retornar amb els astronautes, però la NASA no es volia jugar en cap risc. Hi va haver una roda de premsa tremenda, Alba, tremenda, a on surt l'administrador general de la NASA, és a dir, el que manava més en aquell moment, Bill Nelson, que mai no sortia en aquest tipus de discussió, no surt. Engega ell la roda de premsa i fa esment als accidents del Challenger i del Columbia, on es van perdre 14 vides. Fixa-t'hi com comença aquesta roda de premsa. I diu, no correrem cap risc. Els astronautes es quedaran a dalt a l'estació, la nau tornarà buida, sola, i ja decidirem com tornen aquests astronautes. Tremendo, tremendo.
Déu-n'hi-do, a Boeing no devien agradar gaire aquestes declaracions, perquè aquests astronautes, si no m'equivoco, Joan Anton, hi havien d'anar 8 dies.
Sí, entre 8 i 10 dies, esperava entre 8 i 10 dies en funció de les proves, no? I han acabat sent 9 mesos. Per què han estat 9 mesos? Per què no van dir, va, fem el retornar de seguida amb una nau de SpaceX, per exemple? Perquè allò no és un hotel, que tu puguis fer check-in en el moment que tu vulguis i te'n puguis anar. Allò necessita unes planificacions perquè, diríem, les trajectòries i els llocs on s'acoblen les naus, doncs, són determinats. Sempre hi ha d'haver una tripulació mínima a l'estació espacial per dur a terme les tasques de manteniment. No pots simplement canviar. I ara faig això, no? I després hi ha un tema econòmic. Enviar una nau allà costa. SpaceX i Elon Musk no ho fa de franc, evidentment, no. I això ho cobra. Per Elon Musk que això va ser una oportunitat per SpaceX, perquè de seguida es van posicionar com els salvadors, els rescatadors de tot això, en contra de Boeing, no? Dient, mira, Boeing no ho ha fet, nosaltres fa temps que ho fem, i a més ara traurem els vostres astronautes.
T'havien fregat les mans.
Absolutament, era ideal, l'escenari ideal. I Elon Musk sembla que li va oferir al govern nord-americà de portar una nau extra, diríem, de SpaceX, a portar aquests dos astronautes. Dic sembla perquè tot això és molt interessat, depèn de qui escolti, els missatges són molt manipulats. Sembla que van dir, que la NASA va dir que no perquè...
El control del relat, eh?
Sí, exacte. Van dir que no perquè, primera, no hi havia urgència. Aquests astronautes no estaven ni abandonats ni estaven en situació de risc en absolut.
De fet, ells van fer unes declaracions, recordo, les fotografies allà, de tranquil·litat.
Tranquil·litat, i a més, Butch Wilmore va dir, nosaltres som professionals, això és la nostra professió, sabem que quan anem a l'espai poden passar coses, i anem preparats perquè passin coses. I, per tant, no hi havia una situació de risc, i la NASA devia decidir, escolta'm, ara no pagaré extra, perquè això no deu ser barat, perquè baixin aquests astronautes, ho faré dins de la meva planificació normal, perquè anem enviant tripulacions constantment per renovar les que hi ha. I així va ser. El mes de setembre de l'any passat es va enviar una nau d'Elon Musk, una SpaceX, que ja estava previst d'enviar-la, però estava previst d'enviar-la amb 4 astronautes, que és el típic, i es va enviar només amb 2. Diríem, per deixar 2 seients lliures.
2 seients buits.
Aquesta nau es va quedar allà, acoblada, fins ara que ha tornat a anar una altra nau amb 4, ara sí, astronautes, s'ha fet el relleu i han tornat el Butch Wilmore i la Sunny Williams, més 2 col·legues que estaven allà, de manera planificada. Aquí hi ha hagut Trump i Musk, que han polititzat el missatge, que han parlat...
Perquè tot això ens ha enganxat amb el canvi d'administració americana,
exacte,
pel mig.
Han aprofitat, evidentment, per carregar contra l'administració Biden, que havien abandonat aquests astronautes a la seva sort, que ara ells rescatarien, que finalment... En fi, és molt trist tota la manipulació que s'ha fet d'un relat que no té més. A veure, és molt interessant des del punt de vista tècnic, però no té més. Vull dir, hem estat pendents perquè s'ha d'estar pendents i perquè és una cosa que pot passar i ens pot passar a l'espai. I no és el primer cop que hi ha endarreriments. És el primer cop que passa d'una manera tan exagerada, això sí.
I també perquè hi havia molta expectativa, no?, al ser aquest primer vol ja tripulat de Boeing, de veure què passava i si finalment podia haver-hi aquesta competència directa, diguéssim,
amb SpaceX. Boeing no ha quedat homologat ni de bon tros, i ara veurem què farà Boeing. Ara Boeing ha de tornar a la casella de sortida, al racó de pensar, saps?, i dir, molt bé, hem de tornar a començar, haurem de fer una altra missió que funcioni bé amb dos astronautes de prova perquè la NASA finalment es posi el segell d'homologat, no?
Quin temps calcules que podria passar fins que Boeing aconseguís aquest segell d'homologació?
No, sóc incapaç.
Han anat enrere?
Sí, sóc incapaç. Mira, quan va començar la cosa, quan es van otorgar els contractes, que ara t'ho dic de memòria, jo crec que va ser el 2014, però ho dic de memòria, tothom pensava que Boeing seria la primera, perquè, clar, les capacitats de Boeing, però fixa-t'hi, Boeing l'ha enganxat en un període horrible per la marca, de crisi, amb accidents importantíssims d'aviació, amb morts, amb una porta d'un avió que també es va obrir, afortunadament no hi va haver morts. Vull dir, la va enganxar en un moment caòtic.
Està en una mala època, eh?
Molt
mala època. Una crisi reputacional i de marca.
Molt, de marca, molt. Amb denúncies d'algun enginyer seu, ex-enginyer seu, contra la seva ex-companyia dient que s'estaven estalviant costos en qualitat i en materials, en fi. I a més a més, ara, això, no? la Boeing en una molt mala premsa i molt mala imatge, i donant-li a Elon Musk, el rival, doncs, bueno, un escenari ideal, fantàstic. Sóc incapaç. Penso que els problemes eren tan nombrosos, tot i que no semblaven molt greus, però la NASA no va voler córrer risc, i de fet no hi ha data. No ho sé, no en tinc ni idea.
Esperem que funcioni, perquè sempre està bé que hi hagi alternatives en qualsevol dels aspectes de la vida, eh? No tenir només una carta a una única empresa. Aquests astronautes van quedar a l'Estació Espacial Internacional. Tot i que ens sentim a parlar molt sovint, potser la nostra audiència no té clar exactament què s'hi fa allà dalt. Jo he dit, per simplificar-ho molt, que era un laboratori que teníem en òrbita des de l'any 2000. Què s'hi fa en aquest laboratori? Ens deies, hi ha una tripulació estable, que es va renovant.
Exacte.
Ara hem tingut aquests 9-10 mesos aquests dos astronautes extres, diguéssim. Uns ocupes, sí. O uns nous companys, uns convidats.
Exacte, uns convidats, sí.
Què s'hi fa allà dalt?
S'hi fan, mira, investigacions de tota mena, ara t'explicaré, però com deies, l'estació se'n va anar a l'espai l'any 2000, es va construir modularment a l'espai, és increïble. Hi ha simulacions a internet, que les va fer la NASA i les pot buscar qualsevol, que són magnífiques, com mòdul a mòdul, any rere any, es van anar acoblant coses i van anar creixent, que això és una herència, i ho hem de dir, de la Mir soviètica, és a dir, els soviètics van ser els primers amb moltes coses a l'espai i també van ser els primers en construir modularment una estació a l'espai. I això, l'Estació Espacial Internacional, és com una herència de la Mir. L'estació espacial és propietat de 5 agències espacials, de la russa, de l'americana, que són els dos grans que gestionen, i llavors també hi ha participació de l'Agència Espacial Europea, de la canadenca i de la japonesa. Ha estat permanentment habitada des de l'any 2000, canviant tripulacions, normalment canviem cada 6 mesos, però hi ha hagut estances més llargues, hi ha hagut estances per sobre d'un any, quan s'ha volgut fer alguna prova, per exemple, dels efectes de la situació de manca de pes amb el cos humà, que això comencem ara.
Tenim-hi-do que agosarats, també, els que estan disposats a ser aquest experiment humà,
És el seu ofici. És que han somiat de petits, i és que m'imagino, és dir, ells de petits volen ser astronautes, i han arribat, perquè no hi arriba qualsevol, no? I no n'hi ha tampoc 4.000 d'astronautes.
Ara a l'estat espanyol en tenim dos, una astronauta
de reserva.
De reserva,
que s'haurà de veure amb l'Agència Espacial Europea. Total, què s'hi fa allà? No paren de treballar. Hi ha experiments científics, per exemple, estem experimentant amb temes de biologia, en temes de reproducció. Pensem que per tema legal no es poden fer proves biològiques amb animals més desenvolupats que un rosegador. Em sap greu pels rosegadors, perquè marquen el llindar del màxim ésser desenvolupat en el que podem fer proves. Però estem fent proves amb insectes, amb vegetals, estem conreuant vegetals a l'espai per veure com s'afecta la situació de manca de pes i aprendre d'això. Estem desenvolupant fàrmacs, això ho paguen companyies farmacèutiques, universitats, paguen per fer aquests experiments allà, encarreguen experiments. L'osteoporosi, per exemple, hem detectat important manca de pèrdua de massa òssia a l'espai, i per tant estem mirant a veure com, i això té reversió, vull dir, té efectes
en la
nostra...
medicina terrestre.
Correcte, tot al final. S'estan provant nous materials, després hi ha investigacions científiques sobre l'espai, radiació, etc. Vull dir, són investigacions que paguen o que encarreguen tant les agències especials propietàries com universitats, com empreses, que, torno a dir, paguen perquè això pugui ser així i es puguin portar instruments, fins i tot, a dalt per provar coses com això, resistències, nous satèl·lits, en fi, no aturen. I llavors tot és feina, i convivència entre ells, i després lleure el diumenge.
Llavors, el diumenge... Només un dia de festa?
Crec que és un dia o un dia i mig. No sé si dissabte a la tarda també. Això no...
Hem de revisar el conveni de l'astronauta.
Sí, a veure quin conveni regeix, no sé. I en aquella festa, doncs, es relaxen, en fi, tenen videoconferències amb les famílies... Bueno, a veure, és una situació perquè li agradi privilegiada, perquè tenen unes finestres tremendes, amb unes vistes espectaculars, el millor hotel del món, i el més car, també, del món. Però té aquesta situació de confinament que has d'estar preparat per passar-te allà mesos.
Eh? Física i emocionalment, eh?
Correcte. La psicològica, l'impacte psicològic és molt, molt, molt més important que el físic. Físicament, això, detectat pèrdua de massa muscular, ells fan constantment exercici allà dalt perquè no hi hagi tanta pèrdua muscular, pèrdua de massa òssia, això no es recupera només en exercici, això després sí que recuperen quan retornen, però és un procés de lent o gradual de recuperació. Hi ha alguns efectes a la pell en el moment en què retornen, a la vista, hi ha alguns problemes de visió, perquè, clar, en situació de manca de pes, la distribució de fluids dins del cos funciona diferent. Aquí, en el nostre pes, a la gravetat de la Terra, tocant de peus a terra, els fluids es distribueixen d'una manera determinada i hem nascut així nosaltres.
Estem fets per estar aquí, eh?
Exacte. Però, clar, a l'espai les coses són diferents i tot això s'ha de veure com... Però després l'impacte psicològic és també molt important, que és, bueno, hem estat allunyats de les nostres famílies, dels nostres amics, en una situació de cert risc, tot i que és un risc controlat, no hi ha hagut accidents a l'estació espacial importants, però és l'espai, vull dir, no és aquí al costat una casa de colònies. Llavors, hi ha aquesta sensació d'acceptació del risc, de certa solitud, tot i que sempre hi ha tripulacions entre 7 i 11 persones, més o menys. Pensem que no podem baixar gaire de tripulacions perquè també hi ha moltes tasques que no he comentat abans que s'han de fer, que són de manteniment de l'estació.
De la mateixa estació.
L'estació envelleix com un electrodomèstic, vull dir, i per tant s'hi han de fer cada cop més tasques de manteniment per evitar accidents.
Es preveu que l'Estació Espacial Internacional tingui una vida útil fins a finals d'aquesta dècada, per tant, queden 5 anys. Què passarà després?
A veure, d'entrada, Rússia ja va anunciar fa temps que abandonaria el projecte de l'estació espacial. Això encara es va agreujar més amb la invasió d'Ucraïna i totes les sancions del món occidental contra Rússia. Es va posar en extrem això i Rússia fins i tot va amenaçar directament de que abandonarien mal abandonada l'estació espacial amb la, diríem, l'anunci, o dir, l'amenaça, que si nosaltres abandonem l'estació espacial, us caurà sobre del cap, referint-se als Estats Units. Perquè deien, l'òrbita de l'estació espacial apenas passa per sobre del territori rus, però sí passa pel vostre territori. És a dir, les coses van extremar-se d'una manera tremenda, això s'ha minvat, s'ha ajustat una mica més a la realitat, però certament Rússia segurament abandonarà el projecte de l'estació espacial sobre l'any 27 o 28, amb l'aliança que té amb la Xina. Ells construïen una nova estació espacial. Xina ja la té, recordem que Xina té la seva estació amb 3 astronautes permanentment allà dalt. Per tant, Rússia es desmarcarà. Els Estats Units van fer unes declaracions dient la NASA que ja, ells ja no construirien una nova estació espacial i que deixarien això en mans privades, que és la política aquesta nord-americana de fa molts, molts anys. I de seguida...
I que encara s'està caminant més cap a...
Exacte. I de seguida Jeff Bezos, propietari d'Amazon, però també de Blue Origin, empresa aeroespacial, va aixecar la mà i va dir, doncs jo m'hi presentaré el concurs i jo us construiré la nova estació espacial. I aquí estem.
Estem en aquest punt,
Estem en aquest punt. Jo no m'acabo de creure, mira el que et dic, jo no m'acabo de creure que arribem a temps, l'any 2030-2031, que és quan l'estació espacial ja, els problemes que té de manteniment, i és caríssim el manteniment, ja faran que sigui inviable mantenir-la. No crec que arribi a temps la iniciativa privada per aquest moment. I tampoc crec que les grans potències, és a dir, els Estats Units, Europa, Japó, Canadà, a l'espai, s'esperin simplement asseguts al sofà a que Jeff Bezos o Elon Musk o qui sigui la construeixi. Per tant, la meva aposta, que puc estar totalment equivocat, és que la NASA té un pla B, i que o bé allargaran la vida de l'estació espacial fent-hi alguna cosa, o bé enlairaran temporalment alguna altra estació, perquè el que no podem és quedar-nos sense aquest laboratori
d'espai. Quin desaprofitament, no? Absolutament. Quina marxa enrere en la investigació.
Després de l'any 2000 de tenir-ho tot així, no? Hem de tenir present que també el dia que això acabi, que l'estació espacial acabi, se l'haurà de retirar d'òrbita. I també hem de recordar que no té motors. L'estació espacial no té motors. És a dir, quan ha de corregir trajectòria, que això ho ha de fer constantment, quan ha de corregir és gràcies a les naus que hi ha acoblades, els motors de la Soyuz o de les naus d'Elon Musk, que estan acoblades permanentment, sempre hi ha naus acoblades buides. Sempre. Hi ha d'haver, com a mínim, dues naus acoblades. Una Soyuz i una Dragon de SpaceX.
Per fer buides. Aquestes correccions d'òrbita.
I no només. Com a bot salvavides. Per si mai hi hagués algun problema. Sempre hi ha d'haver dues naus. De manera que quan volem treure astronautes en portem una altra. Però sempre n'hi ha d'haver dues allà, buides,
preparades... En el cas d'una urgència real,
correcte,
en aquest cas, no?
Correcte. Doncs el que s'haurà de fer és treure d'òrbita aquesta estació, fer-la reentrar a l'atmosfera de la Terra perquè es cremi, però és massa grossa com perquè es cremi del tot, i de manera que s'haurà de dirigir la seva baixada, la seva trajectòria, perquè no faci mal, i vagi a un cementiri de ferralla espacial que tenim, que es diu Punt Nemo, a l'oceà Pacífic. I la NASA va ja a treure el concurs, va licitar el concurs i el va guanyar.
Que valent tot això, eh?
Sí, i el va guanyar, com no, Elon Musk, SpaceX, que ho guanya tot a la NASA, i més que guanyarà, amb la nova situació política, i va guanyar el contracte perquè siguin naus de SpaceX les que, quan toqui, vagin a dalt, s'acoblin i facin baixar l'estació i la dirigeixin cap al Punt Nemo. Això serà una operació de màrqueting i d'imatge tremenda, també, tremenda.
Veurem com acaba tot plegat, si hi ha altres empreses privades com Blue Origin que es posa a les piles, o d'altres que potser no tenim ara mateix sobre la taula de joc, i veurem si això és el 2030 o un xic més enllà, que ja sabem que tot acaba anant una mica tard en aquestes qüestions. Joan Anton Català, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Alba.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta, i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta l'Alt Dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Aquest 2025, Cal Temerari celebra 10 anys de vida a Sant Cugat, una dècada de cooperativisme, cultura crítica i activisme que ha convertit aquest casal en un espai de trobada per a moltes persones i col·lectius de la ciutat. Però quin balanç fan d'aquests 10 anys? Com serà la celebració de l'aniversari? Quins reptes de futur es plantegen? Avui en parlem i ho fem amb el Jordi Torrente i l'Ariadna Sierra, que són membres de l'Assemblea Gestora de Cal Temerari. Jordi, Ariadna, benvinguts.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Fem una mica de memòria, rebobinem els últims 10 anys per saber com i per què va néixer Cal Temerari. A veure...
La necessitat... O sigui, Cal Temerari no es pot entendre sense el casal independentista La Guitza, que quan La Guitza decideix tancar les seves portes, és aquella mateixa assemblea gestora la que decideix també obrir noves portes, en aquest cas, de forma molt més àmplia i molt més... amb nous reptes i més... Sí, més àmplia. I llavors és quan apareix Cal Temerari amb la necessitat principal de crear un espai alternatiu, de crear un espai fora de la burocràcia també institucional, que donés cabuda, no?, tant als projectes de diferents col·lectius i persones, com també noves iniciatives, sobretot molt arrelades de l'economia social i solidària i el cooperativisme.
Mm. El nom no és casual i potser encara hi ha algú que no conegui per què el casal es diu Cal Temerari i quina relació té amb la seu on està situat ara mateix. Qui ens ho explica, això? L'Ariadna, que és del poble.
Sí.
No, el Jordi també ho és, però
no fa tant temps.
Aquesta pregunta a mi m'agrada molt perquè la meva família també coneixia el Paret. Llavors, Cal Temerari es diu Cal Temerari perquè estem a l'última de les masies urbanes que hi havia a Sant Cugat i perquè el seu propietari, no, el Paret, es deia el Temerari. També un dels últims pagesos de Sant Cugat, i se li deia Temerari, entre altres coses, perquè anava amb el seu carro d'una forma molt temerària per tot arreu. I agafant aquesta forma tan seva de fer les coses i tan temerària, vam donar també homenatge, no, al propietari i al nom de la casa, i no podíem no agafar aquest relleu, no, i aquest nom, i hem intentat per això, per tot el possible, mantenir els espais de la casa. Per això tots els espais tenen, doncs, el nom al Colomer, la quadra, a l'alcova, intentant fer un homenatge, no, a aquest espai tan emblemàtic de Sant Cugat, que en el seu moment també va ser una tenda.
Efectivament, sí, de queviures.
Sí.
Què s'ha aconseguit en aquests 10 anys? Quines han estat les fites més importants? És el moment de fer una mica de valoració, no?, de tot
de
això.
De retrospectiva. Uh-huh. Home, jo diria que l'important ha sigut consolidar-nos, o sigui, consolidar que el projecte hagi pogut tirar endavant. Hi ha hagut moments, joder, hem de recordar que vam passar una pandèmia, hi ha moments crítics, o moments difícils. Crítics potser no és una paraula massa forta, però hi ha hagut moments difícils. És un projecte, a més, molt dinàmic, on hi ha canvis. Llavors, el haver aconseguit sobreviure i establir-nos i mantenir una línia més o menys coherent durant tot aquest temps, jo crec que és el principal repte que hem aconseguit, no? És el poder dir que a dia d'avui estem arrelats al poble, el Cal Temerari es forma part del Sant Cugat que volem, del Sant Cugat que no és el que parlàvem fa un moment de màrqueting i Déu, sinó que és molt més autèntic. I llavors, l'haver aconseguit que Cal Temerari s'identifiqui amb aquests valors més tradicionals de poble i de transformació social, jo crec que és el principal èxit que hem aconseguit durant aquests 10 anys.
I com ha evolucionat des del principi, Ariadna? Com ha evolucionat el projecte? Perquè ara, doncs, hi ha una taverna, hi ha, com, aixoplugueu diferents col·lectius, organitzacions, entitats, activitats, no? Sí?
Sí, o sigui, la fórmula que es decideix també crear quan es crea Cal Temerari és sempre a través de l'economia social i solidària i dintre del cooperativisme. Llavors, tot allò que acollim no són empreses, no són tal. La taverna, per exemple, és una cooperativa. Tenim dues cooperatives també de consum, de distribució d'aliments. Tot s'ubica des d'una lògica també alternativa a com nosaltres entenem que hauria de funcionar, no, les coses, i apostem per això. Llavors, és cert que el format pot haver canviat, bé, no gaire en realitat, perquè sabíem que l'aposta era que hi hagués una taverna, perquè allà on pots reunir-te amb la gent també passen coses, no? I l'espai d'oci era important. Vam tenir la sort de que la Temerària és la cooperativa que la porta i va ser molt fàcil amb ells, i després les diferents cooperatives i projectes han estat també totes d'una forma molt, molt dinàmica, no? I molt natural al encabir-les. com deia, tenim les cooperatives, tenim fins a 4 cooperatives, 5 si comptem també a dues que estan associades dintre del SincroCop, que és l'espai cooperativista de co-treball dintre del nostre espai, i a part hem aconseguit donar lloc a gairebé 30 col·lectius diferents que tenen la seva seu i fan la seva activitat i es poden reunir en el nostre petit espai, perquè l'espai se'ns ha quedat cada cop més petit, i seguim mantenint l'activitat, tant activitats transversals com pròpies, no? Parlaríem del Quinto, parlaríem de la Calçotada, parlaríem també de l'escola de formació, de la Festa Major Alternativa, que són projectes que són momentanis, el comitè de vaga també, però que també formen part d'aquesta gran casa, no?, que ve a ser Cal Temerari.
I com valoraríeu l'impacte que té Cal Temerari, el que es genera des d'allà en el teixit de la ciutat?
Home, jo crec que impacte en té molt, no? Llavors, potser l'important és permetre que aquest impacte no estigui focalitzat en una entitat, sinó que hi hagi molts col·lectius, moltes entitats, moltes agrupacions de persones que tinguin un lloc de referència que els ajudi a generar aquest impacte, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, des de qualsevol entitat, col·lectiu, associació, és benvinguda a Cal Temerari, sempre i quan estigui alineat en uns valors, compartim uns valors, no? Llavors, si per exemple parlem d'intervenció social, llavors és important destacar, no?, de que, parlant fa un moment amb l'Ari, el Cal Temerari forma part de la xarxa de casals i ateneus, que ha estat col·laborant activament amb l'enviament d'ajuda de suport a la Dona de València. Uh-huh. No? I llavors, en aquest sentit, l'impacte en té molt, ja sigui pròpiament des de Cal Temerari o ja sigui bé, a través d'una entitat o un col·lectiu que s'incorpori dintre del nostre paraigües.
La ciutat ha crescut en els últims 10 anys 10.000 habitants. 10.000 habitants, que no són pocs. Arribar a les persones nouvingudes és per vosaltres un repte?
Sí, de fet, jo soc nouvingut, jo em considero nouvingut. Llavors, a veure, en el fons, jo et puc explicar la meva experiència personal, llavors, al final sempre has de ficar de la teva part, saps? O sigui, arribar, nosaltres, com a Cal Temerari, hem d'intentar arribar i donar-nos a conèixer a totes les persones que vinguin al nostre poble, ciutat. El que passa és que evidentment hi ha d'haver també una predisposició per part de l'altra banda, no? O sigui, tu pots fer una campanya molt que intenti arribar a moltes persones, que sigui faci molta difusió. Si el perfil de persona que arriba no va alineat amb la teva línia de difusió, pues, per molt que ho intentis, serà difícil. Tot i així, no hem de renunciar, perquè només que aconseguim que un petit percentatge d'aquesta gent s'hi involucri, per nosaltres ja serà un èxit.
Un dels últims projectes que ens heu vingut a explicar és l'Horta Temerària, que us ha permès d'arribar també a altres perfils de veïns i veïnes, que potser fins aquest moment no tenien massa idea de què era Cal Temerari o no formaven part de la vostra comunitat. Com va el projecte? Perquè jo acabo de passar fa res, unes hores, i visc que allò ja fa goig, eh?
Sí,
ara últimament tenim un excedent de cols. és l'última novetat. L'hort està anant molt bé. El projecte tenia els seus riscos perquè no deixa de ser un hort comunitari, o sigui, no és que cadascú té la seva parcel·leta i s'ho fa, no, la idea era fer-ho tot en comunitat, qualsevol tasca i repartir-ho tot de forma, pues, comunitària, no? I això comportava un risc de potser hi havia persones que, bueno, que jo vull el meu hort, no? I no, està funcionant molt bé. La gent també que ha vingut a les portes obertes de l'hort, sembla que també veïns i tal, ha agradat molt, i la veritat és que tira molt i està ubicat a una d'aquestes activitats que fem nosaltres, no? Que el temerari no és només les quatre parets o allò que fem dintre d'aquelles quatre parets, sinó també en les activitats que fem fora, no? I l'hort és una peça nova molt important ara.
I aquestes pluges que han caigut els últims dies...
Perfecte.
Han anat, vaja, com aigua de maig, eh? I encara no hem arribat.
I només un matís, de fet, és un projecte que ens permet arribar a un altre perfil de gent que potser no era tan... que és el tradicionalment més vinculat a Cal Temerari. Llavors, és una oportunitat per nosaltres de poder obrir-nos a això, a més gent de la que estem acostumats, que volti pel voltant del PIME.
I complir l'objectiu que tenim, que és l'enxarxament, no?, constant de totes les persones que viuen Sant Cugat, no que hi viuen, sinó que el viuen. Exacte. I que el volen viure.
Mm. Parlem de l'aniversari, que d'això es tracta també. Havíeu avançat que la celebració d'aquesta dècada estava prevista amb 5 grans esdeveniments. Un d'ells ja l'heu fet, que és la calçotada del febrer, i ara el pròxim serà un sopar de germanor al maig, no?
El dissabte de maig. De fet, ara mateix estem en ple procés d'organitzar-lo. I llavors, així com la casotada va ser una activitat oberta a tothom, aquest segon no està pensat com un acte obert al públic en general, sinó que és en un format més reduït, destinat només a la gent més sòcies, exsòcies, gent que ha estat col·laboradores actuals o passades, gent que ha estat molt vinculada al projecte. Doncs és un moment per trobar-nos, fer balanç, fer un conjuntament, al final, perquè l'Ari i jo formem part de la gestora, però nosaltres només som una gestora, o sigui, realment nosaltres continuem funcionant el model assembleari, per tant tot ho decidim entre totes, i llavors el moment que intentarem fer festa, perquè en el fons és un sopar que intentarem fer una festa, on hi haurà diverses sorpreses vinculades a la història d'aquests 10 anys, però que serà un bon moment per això, per fer el balanç entre totes, a veure com ho veiem.
Això serà el maig?
El 17 de maig.
Després tenim el Sant Joan,
la Revetlla,
que va ser quan realment la taverna, en aquest cas, va obrir les seves portes. Exacte. I farem una revetlla popular. I després, ja per acabar, que tothom s'apunti a les agendes, no?, el 4 d'octubre, que serà la festa grossa.
Sí.
La gran festa, la cirereta al pastís, perquè tothom s'hi pugui...
La cirereta al pastís no, perquè
encara.
La cirereta al pastís serà el quinto de 2025, que serà final de festa d'aquest any de celebració.
Però vols dir que serà un quinto especial?
Hi haurà sorpreses, segurament.
Ah. està bé saber-ho. Per qui vulgui participar, ja no en el sopar de germà, no?, que ja ens ha explicat el Jordi, que serà per la gent que està més vinculada al projecte. La resta d'activitats, qui pot participar i com s'haurà de fer?
Serà totalment obert,
sí?
Realment, sí. De fet, la gran festa que parla de l'Ari serà, si tot va bé, a Can Bernet, per tant serà en obert, o sigui, serà realment com qualsevol activitat que de les que organitzem, rotllo la calçotada.
Qualsevol que passi per allà pot participar.
Pot acostar, el quinto ja tradicionalment ja és una activitat oberta a tota la població, i llavors ens quedaria el tema de la festa de Sant Joan, de la revetlla de Sant Joan, però que també serà obert. També serà
segurament s'hauran de comprar tiquets de menjar, sí. No? I correran. La gent haurà de córrer.
No tenim una previsió d'assistència com la festa de l'octubre, que serà un format també més reduït, però sí que serà totalment obert al públic. A qui vulgui venir serà benvinguda.
Només s'han de seguir-ho per xarxes. Tota la informació està a les xarxes de Cal Temerari. Mm-hmm. I si no, sempre poden escriure un correu a contacte@caltamarari.cat.
Perfecte. Pensant ja en el futur, encara que esteu tan immersos en aquesta celebració, ja us heu plantejat reptes, objectius de cara als pròxims anys?
Sí, en tenim un de molt important.
Sí?
No.
Vinga, a veure.
No.
A veure si l'un per l'altre em deixareu sense.
No. A veure, Quin és un dels principals problemes que té Sant Cugat? L'habitatge. Doncs nosaltres aquí, l'espai que utilitzem és de lloguer. Llavors, evidentment, el primer repte que tenim és poder continuar... O sigui, ara estem acabant, encara ens queda, però tenim un contracte que esperem poder renovar i tirar endavant, però que aquest és el que... Perquè a més ens marca molt el funcionament de l'existència mateix de
A veure, ara m'estàs plantejant dubtes. Molt... M'estàs creant dubtes. M'estàs dient que voleu comprar el...
No.
El repte actual que té Cal Temerari és continuar a Cal Temerari, però haurem de, i esperem que així sigui, però estem lligats a un contracte de lloguer que esperem poder-lo assumir o renovar d'aquí uns pocs anys, perquè estem en el límit. I és veritat que amb l'actual emergència habitacional que viu Sant Cugat i tota Catalunya en realitat, doncs, bueno, que el temerari es veu en la mateixa circumstància, no? I és un gran repte.
És un gran repte que no deixa de ser una qüestió també del dia a dia, no? De molts ciutadans. Si parléssim d'altres qüestions, teniu algun altre tema allò en
continuar ment? Enxarxades i un dels grans objectius és pues, si es pot repetir la calçotada amb l'Esbar, per exemple, o continuar l'enxarxament que estem tenint amb la cultura popular, com ha passat en el Quinto, com ha passat amb les festes tradicionals, amb la FMA també, no? Doncs sumant